El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a l'emissora municipal, avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, hola, molt bon dia. Bon dia. Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Doncs avui que tenim, doncs ja estava pensant ja en les vacances, no els hi preguntaré a la majoria de la mesa, de la taula, però el Joan Ramon Armadàs, no sé si ja heu acabat el rodatge que teníeu pendent de la pel·lícula que estàveu fent, ja aneu de vacances, doncs... si això entra en postproducció, com va?
Mira, us diré un secret.
Per culpa Frame, per no culpa, era la, frame, la pel·lícula.
Sí. Per culpa de la pluja, en el mes de maig es van haver de retrasar algunes Ostres. Escenes. I segurament ara mateix deuen estar recollint el rodatge d'aquesta nit d'una de les escenes extres que es van quedar, a més, en un exterior de Sant Cugat, darrere del Teatre Auditori. Avui s'han passat tota la nit rodant al pàrquing, a l'entrada, diguem, de les mercaderies del Teatre Auditori, una escena que quedava, diguem, penjada per culpa de la pluja, i l'última serà aquest diumenge. Per tant, a partir d'aquí, postproducció i muntatge, i preparar-se pel curs escolar que ve, on hi haurà molta sang quan venim al cine.
Ostres, vam quedar, això a Sitges al final entrava o no entrava?
És una bona pregunta que ha de decidir el comitè de selecció de les pel·lícules de Sitges. Nosaltres, amb tota la bona voluntat del món, l'enviarem, i a partir d'aquí el comitè de selecció doncs, dirà si és prou bona o no perquè entri en competició o senzillament en exhibició al festival, ja ho veurem.
Doncs estarem ben atents aquí a la ràdio municipal de Sant Cugat. Hi ha d'altres temes de la ciutat que també comentem. Un tema que hem seguit aquí, jo crec que durant una bona part de les tertúlies que hem fet durant aquest any, que és la situació de Delphi. Finalment, ahir coneixíem a través de l'Ajuntament que quatre empreses invertiran 12 milions a Delphi, Sant Cugat, i salvaran més de 200 llocs de feina. Són 200, des del comitè d'empresa evidentment demanaven doncs, amb els 300 restants poder-los incloure, però de moment Ajuntament, comitè d'empresa, sindicats es mostren almenys favorables per respirar una mica amb aquesta situació. És per tant almenys una bona notícia que aquestes quatre empreses puguin participar en aquesta reindustrialització.
És que a més, si no ho tinc mal entès, si la cosa va bé aniran admetent més treballadors, si la cosa va bé, o sigui, han dit aquest és el mínim que poden anar d'allò, però suposo que l'esperança està en que si tot funciona doncs podran tenir més gent al seu càrrec, sí.
Pregunto, de quin sector?
Doncs, que... de moment, les empreses que crearan la societat Newco, el que podem dir, si no m'erro, i això ho tenia jo apuntat, sí, són quatre empreses i em sortirà el nom, mira que jo els vaig estar llegint, em sortirà,
no, no hi ha cap de nom conegut, eh?
Jo veig que hi ha la Guilera, una que diu Guilera, que feia motos i coses així, però no sé si...
Una és Goodman, fundada a Barcelona, que treballa a la fabricació mecànica de precisió i el muntatge de conjunts mecatrònics destinats al sector aeronàutic, espacial, robòtic i biomèdic. Guilera, que es dedica al disseny i la fabricació d'equips electromecànics per a l'automoció i la indústria, mentre que ICE és una companyia d'enginyeria també fundada a Barcelona. I J. Juan, que és una empresa de Gavà dedicada al disseny i fabricació de cables de control i components de sistema de fre per al sector de l'automòbil. Per tant, mira, una que...
El que passa que em sembla que necessitaven gent molt formada, molt especialitzada, i han agafat els treballadors que tenien la formació adequada, perquè aquestes empreses, per el que jo vaig sentir, eren com... necessitem personal molt
especialitzat.
Molt especialitzat.
Home,
és
normal, m'imagino, que Delphi tenia una activitat, un tipus d'activitat, i que si venen empreses noves tinguin un altre tipus d'activitat, per molt en concordància que vagi amb el que feia Delphi, però clar, és normal, i per tant, lamentablement, també és normal que no puguin agafar els 500 de cop, sí. Diguem, perquè clar, no faran el mateix i les necessitats seran diferents. I de totes maneres, molts d'aquests treballadors, dels altres 300,
jubilats.
Hi ha un pla de baixes incentivades, sí. Diguem, que a veure, segurament no és el que desitjarien, però que tampoc és la fi del món, vull dir que no és una cosa dramàtica en el sentit que els deixen a l'estacada. Hi ha un pla de jubilació amb una indemnització,
sí.
Diguem...
Són plans de renta i recol·locació,
també. Lamentablement per ells, perquè òbviament segurament és molt millor tenir feina, però que no quedaran allò a l'estacada, com a mínim tindran una indemnització que bé els hi pot servir o per parar el cop una temporada, o vés a saber fins en aquest punt la jubilació.
Doncs arriba precisament aquesta fórmula de quatre empreses. Jo m'imaginava potser una altra història, un canvi radical d'indústria, i trobo, no sé, aquesta fórmula a mi almenys... he pensat, doncs sí, mira, doncs aprofitar tots els metres quadrats que hi ha d'aquesta fàbrica, d'aquesta factoria aquí Sant Cugat, doncs almenys per diversificar l'activitat industrial. Doncs això és una de les notícies que tenim de Sant Cugat. Una altra, l'Ajuntament aparca finalment el projecte de la granja escola a Cal Castillo, però no descarta fer-lo en un altre espai, després d'haver recollit les queixes de veïns i també d'un informe desfavorable del Parc de Collserola, del Parc Natural de Collserola. Finalment ha optat per no tirar endavant doncs aquesta granja escola a Cal Castillo, un nucli que ha donat també forces titulars des de fa uns quants anys. No sé com ho veieu, crec que també n'hem parlat alguna vegada. Hi ha una reivindicació molt clara per part del propietari que hi considera que porta molts anys fent aquesta activitat, també ell diu de manera desinteressada, i que a més ha fet doncs una labor també social o educativa en moltes escoles, i finalment doncs sembla que no tirarà per aquí el tema.
Estava bastant deixat aquell espai últimament, i ara un cop han fet l'empresa aquesta decisió, ho han netejat i realment es pot passar per allà, i és més agradable que la barreja aquella d'animals que potser sí que les escoles doncs anaven a aprendre o a tastar o a tocar, però que no reunia, em sembla, les condicions.
Jo crec que no reunia cap condició pedagògica, perquè de granges d'aquestes al Baix Llobregat jo en conec unes quantes, i estan en unes condicions molt millors que les que tenien aquí, que era una cosa bastant poc... Bueno, jo només hi vaig anar un parell de vegades i vaig decidir que allò no aconsellaria que hi anés massa gent, diguéssim.
Es veu que aquest era un senyor de molt bona... És un senyor de molt bona fe, que
sí,
es veu que
no
treballava...
Això
no ho dubta ningú. No, que treballava al Born, que es portava la... i que es portava el que sobrava pels animals, i que es portava... I va començar així d'una manera, anem a dir, animalista o altruista, o com vulgueu dir-li. I que després, a poc a poc, se li van embolicant, que algú el recolzava, però realment em penso que amb un voluntarisme així, sense cap tipus de capital, sense cap tipus de no sé què, clar, llavors tenia una sèrie d'animals que ell se'ls devia estimar i va dir, bueno, doncs que vinguin a veure'ls. Però els entrebancs des del primer moment, amb el parc de Collserola, o sigui, els entrebancs aquests igual fa 20 anys que duren, i dic 20 per no dir 30, vull dir, era allò, i realment per ell sol era massa feina, sense tenir cap organització, i bueno, m'imagino que era la manera d'intentar salvar totes aquelles, tots els seus animals, perquè això per ell té un cost que no sé què, no crec que cobrés masses entrades, potser, vull dir, no li sortia de cap manera. Bueno, pues,
una gran donatius, sense especificar massa.
I realment, com dèieu, per mi estava això molt deixat.
Sí, clar, per molt bona fe que tinguis, sí, i per molt carinyo que li donis, sí, als animals... d'entrada tu no pots fer segons quina activitat, i més amb animals
i amb criatures,
si no tens uns permisos que a més han de ser super estrictes, per tant, ja estem parlant d'higiene tant pels animals com pels que ho visiten, i m'imagino que cal, jo no hi vaig anar mai, ho reconec, però no les tenia aquestes condicions, per tant jo li puc posar molt bona fe, no sé, m'ho invento, a tocar la guitarra al carrer, però si no ho estic fent en condicions, doncs algú se'm queixarà, i estic posant un exemple molt tonto, però clar, això és més delicat, perquè estem parlant d'éssers vius.
Jo sí que he anat un parell de vegades, i sincerament no recordo tampoc, potser no, en aquella època no li vaig donar massa importància. I ni entenc les condicions que han de tenir algunes espècies, perquè recordem que ell, a part, hi havia també una altra polèmica afegida, que era algunes espècies que no eren autòctones, que també, doncs, em sembla que hi havia daines i hi havia d'altres animals, sí, hi havia nyus també. Clar, des del meu punt de vista, una persona que visita, doncs tu veus un espai rústic per allà, i aleshores doncs...
Sí, sí, que segurament visualment estava molt bé, però clar, és això, com que no en sabem prou, no sabem si realment les condicions eren bones o no, i si un nyu pot estar en un espai aquí al mig de Collserola, clar...
I com deia la Maria, són perillosos, vull dir, allò estava mig d'allò i fot una picotada allò i no sé com estaria tot el tema d'assegurances, ni com estaria el tema de no sé què, vull dir, penso que...
Bueno. El que passa que si arriba a haver algun tipus d'accident, encara que fos petit, l'Ajuntament se l'hagués carregat.
Segur, clar, segur.
Per tant, home,
i menys si no té els permisos o les condicions
adequades. El més sensat per part de l'Ajuntament és posar-li totes les pegues sanitàries o com sigui possibles.
Doncs aquí tenen dos temes d'aquí Sant Cugat i altres... temàtiques també ara que ens obliguen a parlar una mica, jo crec, en les tertúlies o els cafès amb els amics, que són
i els grups de WhatsApp,
i els grups de WhatsApp també darrerament aquí a la Generalitat, a part de les eleccions que també doncs agafen precisament demà a partir de les 0 hores o avui a partir de les 0 hores comença la campanya. Però a la Generalitat també tenim un altre tipus de temes i jo crec que polèmiques. Recordem que la CUP va presentar aquella esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. Finalment doncs ho va sotmetre a diverses votacions. L'última teníem aquell gairebé empat també. Jo pensava, mira, encara repetirem una altra vegada una fotografia de fa uns mesos.
Ja hi va ser-hi l'empat, no?
Sí, jo que sí.
Aleshores...
Hi va haver empat i llavors aquests grups afins i tot plats que són els que van desempatar.
En tot cas, això ha desembocat primer en una crisi de confiança i de suport entre una formació i l'altra. Tindrem, doncs, a partir del setembre, doncs, aquesta qüestió de confiança que se sotmetrà al president de la Generalitat. Alguns títols que també recollien, també, en relació doncs, a aquesta falta d'entesa entre les dues formacions, Puigdemont deia que si li haguessin dit que aquí hi havia un acord mutant, no s'hi hauria ficat en tot aquest procés.
Jo,
posem ordre. Sí, Maria, comencem.
Jo he de dir que fa 4 anys que estic jubilada i les paraules de la CUP em van recordar els meus anys d'universitat. Els revolucionaris de la universitat, excepte la paraula mutant, que en aquell moment no existia, feien servir exactament el mateix discurs que vaig sentir ahir en la qüestió dels pressupostos. Per tant, home, els hi dono les gràcies perquè m'han fet rejuvenir, diguéssim. Però vaja, em sembla molt poc seriós la seva postura, francament.
Josep Maria...
No, jo diria que el que hem viscut aquests dies ha acabat expressant una cosa que no deixa de tenir la seva transcendència. Per una banda, una crisi de govern, en el sentit de no poder passar el debat dels pressupostos, això genera una crisi interna, una crisi del procés, que penso que també queda amb interrogants, i afegiria també una crisi en el si de la mateixa CUP. És a dir, la CUP s'ha expressat de que bueno, aquest empat i aquestes discrepàncies internes s'ha posat de manifest de que no hi havia una unitat doncs, estricta, tot i que el vot ha estat negatiu i, per tant, doncs, ha generat el que ha generat. Ha estat, jo penso, intel·ligent el president Puigdemont. D'això, en qualsevol país del món, una retirada de pressupost vol dir dimissió automàtica, és a dir, dissolució del govern i per tant doncs eleccions. Aquí s'ha donat un marge de 4 mesos, qüestió de confiança que es fa en el marc de dos elements que també s'han de tenir en compte. Primer, en el marc d'unes eleccions a Espanya, que ja veurem quina correlació de forces generarà a Catalunya i com quedarà afiançat els partits polítics que estan doncs, formant el govern o la força que dona suport al govern, Junts pel Sí, i a la vegada doncs, una situació de crisi a dins de Convergència Democràtica que està en període de refundació. És a dir, aquests dos elements afegits a la crisi interna doncs, del govern de la Generalitat ens fa entrar en un període de molts interrogants que no els podrem resoldre, evidentment, fins al setembre. El setembre, que ja es deu haver posat exactament, doncs, el setembre, perquè hi pugui haver pel mig una diada que pugui tornar a encendre els ànims dels que, doncs, pensen que es pot fer un altre salt qualitatiu endavant.
Una esmena només, això del final, perdona, eh? Sí. La data no és, diguem, arbitrària. D'entrada, el president no pot convocar eleccions, si és que pogués, fins al 4 d'agost. Per tant, diguem, és el termini mínim en el qual pot sotmetre's a la qüestió de confiança.
No, no, podia dir, doncs, escolta, pleguem, però mantenir-se en funcions fins al 4 d'agost.
I llavors,
això es podia fer.
Sí, però llavors, per tant, encara igual. La lectura hagués estat, ah, mira, tornes a fer les eleccions a l'11 de setembre justament també per revifar els ànims. Per tant, la lectura de ho fem ara perquè hi ha l'11 de setembre o si hi hauria eleccions perquè hi ha l'11 de setembre es pot fer igual. I a veure, això és així perquè la crisi ha estat ara.
La dimissió del president podia ser automàtica i punto. I buscar-ne un altre, sí, o el que vulgueu.
I estàs en funcions fins al 4 de, sí, fins al 4 d'agost.
És que igual hi estaran.
I després convoques eleccions a l'11 de setembre.
Igual hi estaran en funcions. Igual hi estaran en funcions.
No estan en funcions.
La dinàmica és molt més intel·ligent, la postura que va agafar ahir el Puigdemont.
No, no, que em sembla intel·ligent, sí, claríssim. Intel·ligent i interessada.
Però interessada, a veure si no pot aprovar els pressupostos, que és una cosa molt greu, estic d'acord amb això. Quina sortida té sobre la taula? Una, plegar, sí, plegar. Llavors, plegar què vol dir? Eleccions al setembre.
Eleccions.
A l'11 de setembre, per reavifar. Eleccions. O sigui, la lectura que has fet de què es fa perquè hi hagi un bany de masses estaria igual.
Que coincideix. Coincideix.
Home, clar que coincideix, però és que coincideix perquè el debat de pressupostos ha estat ara.
Sí. La qüestió de confiança al setembre segurament no donarà el mateix resultat que si la fes ara.
Ara, pels terminis aquests no es pot fer.
No, però el que li va demanar l'intel·ligent senyor del PP, que ho fes ara ja, no té sentit, perquè el que passarà el 26J segurament canviarà possibles aliats en el futur pot ser, per què no?
Hem de sentir el Pasqual.
No, jo, és cert el que diu el Josep Maria, que és sobre un període d'interrogants. Ara, jo faig diverses reflexions. Primera, què esperava la CUP? Què esperava la CUP? Que realment que plegués el president, que continu... perquè clar, sense pressupost és molt difícil d'allò. No sé què esperava la CUP, però la reacció del Puigdemont va ser una sorpresa que els va descavalcar, els va sorprendre a tots. Però jo, quan es van negar a retirar l'esmena a la totalitat, devien esperar que un cop més, igual que amb el Mas, féssim una... el que vulgarment se'n diu una baixada de pantalons, esperaven que féssim... que... No, jo no sé què esperava la CUP. Però la veritat és que el que esperava la CUP no ho ha obtingut. Segona cosa, per mi el Puigdemont ha demostrat, s'ha revaloritzat d'una forma extraordinària. Per mi ahir va brillar a gran nivell. Per què? Primera, perquè va prendre la decisió de trencar, que és una decisió que hi havia gent que pensava que, bueno, que aniríem menjant i coent per no sé què. No. I va agafar i va trencar. Això és molt important, prendre aquesta decisió. No ho dic, però ho penso, potser una mica, de dir, home, tant de bo aquesta decisió jo l'haguéssim agafat abans.
Perdona, trencar el pacte, però no les aliances, penso jo, eh? No va trencar, perquè les necessita igualment.
Això ja en parlarem.
Ja en parlarem. Però vull dir que és que a la moció de confiança, de qui s'haurà de refiar? De la CUP.
Sí, s'ha de refiar.
Justament és una qüestió de confiança per veure si se'n pot refiar.
S'ha trencat el pacte, que vol dir que el president Puigdemont, i ho ha anunciat una mica, farà un nou pla de ruta.
No. Sí. No. Sí. Jo he sentit aquest matí a la ràdio la Terribas, el full de ruta independentista no canvia ni una coma.
Full de ruta independentista es pot practicar de moltes maneres.
No, però eren els passos que s'havien d'arribar fins a la independència. Ha dit que això no es toca.
Els terminis que es van posar,
18 mesos,
això... No està en vigor en aquests moments.
Sí, sí.
No, s'ha trencat el pacte.
Maria, l'he sentit fa mitja hora dient això al programa del matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas en directe. Això no es toca.
Si s'ha trencat el pacte vol dir que s'ha trencat
el pacte. El pacte era, diguem, per una investidura.
Per la investidura que durava 18 mesos.
Però una cosa és la investidura d'un president, que és el pacte, que es va arribar amb la CUP, el Mas marxa, tot això, ja ho sabem. Aquest era el pacte, llavors.
No, amb unes lleis determinades que havien de... i amb unes desconnexions i amb unes desobediències.
Pacte d'estabilitat, correcte. Però el full de ruta del govern, no de la CUP, no, el full de ruta que té aquest govern, que ara mateix és el que està en vigor...
Pactat amb la CUP.
Perfecte. Però el full de ruta d'aquest govern continua.
En aquesta mateixa línia, es trenca, en aquest cas, l'acord de pressupostos, que és cabdal per poder tirar endavant el país. I amb aquesta mateixa línia que la CUP, jo ho sentia dir, no ho he sentit aquest matí, però ahir ells asseguraven que això no modificava el full de ruta, però jo crec que hi ha molta gent que pot pensar en aquest cas que pot haver-hi o una paradoxa o un embolic en aquest sentit, perquè ells contundentment, crec jo, que ahir a la tarda o ahir al vespre sentíem que en aquest cas el full de ruta no es veia perjudicat, però ells consideren que aquests pressupostos no són els de trencament o els de... perdoneu. Que havien de portar la independència.
La CUP està clar, que deia en Pasqual, què guanya o què volia la CUP? Està clar que la CUP volia això que comentaves tu, uns pressupostos més de ruptura. I aquest era el seu plantejament inicial.
Però això és el que sabem, jo dic, creieu que això pot portar a la gent que en aquest cas, com nosaltres, assistim o som testimonis del que està passant, no pot portar realment en un embolic o en una espiral sense precedents en aquest sentit?
Vull dir, home, sense precedents ja és la moció de confiança.
Per això ho dic, que estem assistint ja a una sèrie d'excepcionalitats encadenades.
Jo és que no havia acabat, potser m'hi estès massa i d'allò, però vull dir, em sembla que aquesta sortida estratègica ha fet brillar en el Puigdemont. I, per tant, altrament, quin és el paper d'Esquerra? Quin és el paper d'Esquerra? Perquè Esquerra vol i dol, vull dir, o sigui, per una banda...
Marta Rovira assessora els de la CUP, em sembla.
Doncs no m'estranyaria.
Marta Rovira, què? No, a veure, el paper d'Esquerra aquí...
No, perdó, deixa'm acabar, sí, sí. Perquè si el paper d'Esquerra era pujar per sobre de Convergència, fer no sé què, jo crec que amb el paper que va fer ahir el Puigdemont en primer lloc, doncs va ser al revés, va deixar brillar més, va deixar excel·lir més en el representant de Convergència Democràtica. I personalment, i amb això acabo, el que em va agradar molt va ser el Jordi Turull, amic nostre d'aquí de l'Ajuntament de Sant Cugat, però vull dir, a mi em va agradar molt la manera de que li va dir, escolti, potser a mi em podran mirar, m'aguantarà la mirada, però potser amb els seus que l'han votat com a de llonces, potser no els aguantarà. Llavors han deixat Esquerra, que ella que pensava, m'imagino que pensava, perquè jo no ho sé, que amb això sortiria Río Revuelto, Gracia Pescadores, o no sé quantos, jo crec que ara s'ha trobat una mica que li ha sortit el tret per la culata.
Jo, a veure, la meva opinió, sí, jo crec que ara en aquests moments, en aquesta negociació en concret, Esquerra i Convergència no tenen per què buscar-se les pessigolles. No. Vull dir, ara mateix hi ha Junts pel Sí, i òbviament, tant Esquerra com a Convergència, el que li interessava és que aquests pressupostos tiressin endavant. I qui és més independentista que l'altre, ara mateix, penso que no importa. Ara mateix, en aquest punt. Sí, ho va poder importar en el seu moment, a l'hora de les negociacions, i és més, en el seu moment, molta gent potser va votar la CUP perquè desconfiava de la convergència independentista. Molta gent, jo en conec d'aquests uns quants, amb convergència no farem mai la independència, total, i això s'ha sentit, moltes tertúlies.
O sigui, un salt de convergència directament a la CUP.
No, jo no dic això, jo dic que sí. Molta... Pot ser que algunes podria vegades ser, sí, però molta gent no confiava ja no en Convergència, sinó en Junts pel Sí, perquè Junts pel Sí portava dins Convergència. I per tant, molta gent desconfiava que Convergència, diguem, fes un canvi tan heavy, si se'm permet l'expressió, com per ser independentista i portar Catalunya cap a la independència. Perquè no oblidem doncs, el passat que tenia Mas, pactant estatuts i sent tebi en segons quins moments a l'hora d'independència, tot això, Llavors molta gent, aquesta herència de Convergència, li feia veure que Convergència mai optaria per aquesta opció i per tant mai portaria la independència. Llavors, jo el millor era votar amb d'esquerres i abans de votar Junts pel Sí, que també té part d'esquerres, dic, amb Convergència aquí no els voto, per tant voto la CUP, que aquests sí que són la garantia d'aquests porten la independència per davant. I ara pot passar el contrari, que s'hagi vist que la CUP a vegades posa per davant altres plantejaments, doncs com la ruptura, la desobediència, l'anticapitalisme, tot això, a la independència. Això s'ha vist, les assemblees aquestes que empaten és perquè hi ha una part de la CUP que, diguem, primer la independència i després ja farem un estat anticapitalista i fora la Unió Europea, i altres que diuen no. Primer farem una... perquè sense deslliurar-nos del capitalisme no hi ha una independència real. Per tant, això no ens servirà la independència. I aquestes dues ànimes són les que tenim a les assemblees d'aquestes que empaten.
Sí, Josep Maria.
No, fixeu-vos una cosa, que amb aquest procés d'aquests 4 o 5 mesos, la CUP, per una banda, es va cobrar el cap d'Artur Mas, primer, i ara s'ha cobrat els pressupostos del Junqueras. O sigui, això de les aliances d'uns i altres, vull dir que en el fons s'ha carregat els dos socis a través de dues operacions polítiques molt importants i transcendentals. I ara què passarà? Doncs això és un interrogant. Jo estic, no sé, intueixo que Puigdemont, que em sembla que no té cap problema doncs, de manifestar-se independentista i ho és de tota la vida, que accentuï aquest element precisament d'independència en el moment que torni a plantejar un pla nou al setembre en la qüestió de confiança. I que això serveixi perquè la CUP no li pugui dir que no. I per tant, que puguem tornar-nos a trobar amb la precarietat que sempre portarà un aliat com la CUP, però que torni a guanyar la partida Puigdemont amb una radicalització del procés independentista.
Jo vaig una mica més enrere, o sigui, en el sentit de... Ah, perdona, Pasqual.
Pasqual.
No,
sí.
No, jo sí. Estava dient que dintre d'aquest període d'interrogants que deia en Josep Maria, d'aquí a la moció de confiança ha d'haver-hi una evolució. Una evolució, jo no, evidentment no soc...
Més enllà de les eleccions i de les vacances, vols dir.
Ha d'haver-hi una evolució. Una evolució, inclús diria, no sé si... Perquè, clar, ara, a cop calent, anem dient, no, el full de ruta no canviarà, el full de no sé què, però espera't un segon, perquè primum vivere deim de filosofare. Jo estic convençut de que ha d'haver-hi una evolució. En el, tu no vas estudiar llatí perquè ets molt jove.
Però... Sí, vaig estudiar llatí, sí. Però no se'm va donar mai bé.
Però és veritat, i dintre d'aquesta evolució és probable que tornem una altra vegada, doncs, dir som independentistes, però en el seu moment, no ara. És el que deia jo de prem el pause o el que ara diuen del reset. I llavors diu, bueno, a veure, perquè nosaltres, deia el Josep Maria, la precarietat d'aliar-se amb la CUP. Jo, vaja, gat escaldat, fuig de l'aigua tèbia. Jo amb aquests senyors, encara que el dia de la moció de confiança em juressin i perjuressin que seria no sé què...
Però avui no tens aliats alternatius.
Un moment, avui. Depèn de l'evolució que hi hagi, perquè el Rabell o el Coscubiela concretament ja li va oferir a veure si estem pel referèndum, que ja estaria pel referèndum. Els socialistes, mutatis mutandi. Vull dir, penso ja. Que... Perdoneu.
Sí, però...
Crec que pot haver una evolució que ens busqui uns altres socis i dir, mira, premem el pause uns mesos i...
Sense passar per eleccions, això no canvia.
I a part, aquests hipotètics altres socis... O sigui, a veure, el problema ara, jo crec, de Junts pel Sí, va haver-hi les eleccions i vale, o sigui, hi ha una majoria independentista, és així. Però la majoria independentista en aquest cas no és suficient. Per què? Perquè la CUP és imprevisible... En segons quins moments del pacte, i això és el que s'ha vist tant amb la investidura com ara. Per molt que ells es defineixin com a independentistes, a vegades passen per davant altres coses que fan que la seva ideologia independentista no és que quedi en segon pla, però sí que queda, diguem, en pausa, com vosaltres deieu. Per tant, el problema, si és que Junts pel Sí vol la independència, és treure majoria absoluta. O sigui, que ells sols puguin fer-ho i que no depenguin en aquest cas. Per tant, el problema ara mateix és de, diguem, la base social d'aquesta independentisme. I potser, en lloc d'eixamplar-lo per l'esquerra, el que s'ha d'eixamplar és per la dreta, l'independentisme.
El que passa que jo no tinc gens clar...
Perquè ho aconsegueixin, vull dir.
I no tinc cap bola de vidre, eh? No tinc gens clar que el Junts pel Sí, es pugui tornar a repetir. No ho tinc gens clar.
Jo tampoc. Gens.
Fixa-t'hi que han desaparegut ja de primera fila molts dels independents que teòricament, excepte els independents que estan fent el que a ells els agrada fer, anar per les ambaixades europees i no sé què més, estan desapareixent de la primera fila molta gent que en el moment de les eleccions els van posar com a patums dels que farien els pressupostos. Estan desapareixent.
Desapareixent, què vols dir?
Que
no tenen presència.
No estan visualitzats. El Lluís Llach...
No, i el que havia de fer els pressupostos, que ja es va retirar i va dir que amb ell no li deixaven fer pressupostos.
Se suposa que això era també una coalició de transició, no?
Vull
dir que després recuperaven les identitats cadascun.
Exacte.
El que passa...
D'aquí al setembre poden recuperar algunes identitats. Jo no he entès mai que Convergència Democràtica, que no l'he votat mai i segurament no la votaré mai, s'aliés amb uns anticapitalistes, perquè aquesta cosa no l'he pogut entendre mai.
Però el tema era fer un bloc, no era una cosa d'Esquerra Convergència, era fer un bloc sobiranista aclaparant el màxim de forces.
Sí, però digue'm els independents que configuren.
No va resultar al final, però vull dir, la idea era perquè volíem fer doncs aquell plebiscit a través de les eleccions, de buscar blocs.
La gent tan important que venia de partits com MES i totes aquestes coses, partits que eren dues persones i el títol, vull dir, a veure, tots sabíem qui el configurava, aquests partits, estan desapareixent. Per tant, jo estic segura, ja dic, és una intuïció, i no tinc cap bola de vidre, de que no es tornarà a repetir aquesta aliança.
Però jo diria que no és només els protagonistes, exacte. És que jo penso que ho hem de dir, l'electorat és mòbil, també. I això, quan anem parlant doncs, dels sí. 2 milions, tot així, és en les últimes eleccions. Si avui es repetissin amb tots els condicionants nous que hi ha hagut, ja ho veuríem quin és el resultat. Ja ho veurem en el resultat del 26 de juny. Com això doncs, es traduirà d'una altra manera, segurament. I si aquí hi haguessin noves eleccions, i per això em sembla que s'ho pensaran dues vegades a l'hora de forçar eleccions, i buscaran les mil maneres per mantenir aquesta majoria que hi ha en el Parlament de, diguem-ne, amb l'etiqueta independentista. Ja veuríem sí. si això electoralment es tornaria a repetir aquests resultats. Jo no. tinc bastants...
Estic d'acord, que han d'aprofitar, si òbviament el que volen és la independència, que tenen un Parlament a la majoria independentista. El problema, com deia, és aquest, que tens la bisagra que et fa arribar, com a govern, la bisagra que et fa arribar a aquesta majoria és imprevisible i depèn d'uns... que jo ho entenc, o sigui, els altres partits, Esquerra i Convergència, no estan acostumats de funcionar de la manera com funciona la CUP. La CUP...
Bueno, Esquerra fins fa poc era assembleària total.
Ja, però assembleària no de la mateixa manera que ho és la CUP. I per tant, el que passa que segons quines decisions acaben en mans, doncs, i decisions a més de país, vull dir, com uns pressupostos, s'acaben decidint en una assemblea de 50 persones, que no passa res, és la democràcia, estic totalment d'acord en que sigui així, però clar, pel govern, per un govern, que els seus pressupostos s'acaben decidint amb un partit aliè, amb una assemblea de 50 persones, és una manera de funcionar que és zero estable i que és, vaja, que trontolla. I, per tant, com a govern no pots confiar o no pots, diguem, donar per fet que tindràs aquests 10 diputats quan els necessitis. No, perquè no els tens.
I
per tant,
que potser no són tots els pressupostos, sinó que hi ha uns allò col·laterals que són els que fan dir que no en els pressupostos. Vull dir,
no t'entenc.
Sí, o sigui, quan diuen que no, potser li estan clavant una bufetada en el Puigdemont encara que no sigui pel pressupost. Diu, no, amb aquests no volem saber res. Home, però si aquests pressupostos són racionals, que són més socials, no volem saber res, i no parlen solament dels pressupostos, perquè jo penso que en una assemblea hi ha moltes més connotacions.
Amb el discurs que jo vaig sentir ahir no parlava en absolut de pressupostos. Exacte. Parlava de molt del sexe dels àngels.
No es parlava de les conseqüències. Exactament. I fa gràcia quan en el seu moment algú es posava la medalla d'enviar Mas a la paperera de la història i, diguem, no canviant els pressupostos, el que estàs és funcionar amb els pressupostos del Mas.
També és veritat.
Vull dir...
No, amb els pressupostos del 15, perquè el 16 hi ha...
De l'Artur Mas, vull dir.
Sí.
Vull dir, el Mas a la paperera de la història l'estàs tornant de la paperera de la història, perquè el que podries és... modificar, que ja sé que no estaràs d'acord amb el 100% del que diu Junts pel Sí dels pressupostos, perquè com a CUP tu no els has fet, per tant és perfectament lògic que no estiguis d'acord. Ara bé, una negociació en aquest cas, que aquí no m'hi fico si també Junts pel Sí ho ha entrat massa ràpid o també Junts pel Sí no ha tingut prou, diguem, encert a l'hora de presentar els pressupostos que sabia que tenia perduts,
és una altra. He llegit que el Junqueras havia parlat amb els de la CUP i li va dir, presenta'ls, que després ja ho corregirem, ja ho esmenarem d'allò, però per tant...
La Marta Rovira havia parlat amb els de la CUP i havien decidit presentar pressupostos.
Exactament.
I que ho negociarien...
Punt per punt dins del ple, però l'esmena a la totalitat no s'havia contemplat mai.
Això, Esquerra, que ha estat interlocutor actiu, diguéssim, en aquestes negociacions, els hi ha passat constantment de parlar o decidir una cosa i després actuar d'una altra manera. L'esmena a la totalitat... entenc, i llegint les opinions d'altres analistes, suposa sí o sí, o no em vull pronunciar amb això, no volia dir sí o sí, almenys observem que busquen un trencament definitiu, perquè una esmena a la totalitat és una esmena absoluta a tot el contingut.
És una bufetada.
Per tant, dèiem, no sabem què busca la CUP, no sabem què busca, és que clarament busca un trencament o un canvi de fil argumental que no sabem per on es conduirà. Hi ha formes
més suaus?
Josep Maria.
Jo penso que s'ha volgut manifestar, palesar d'una manera clara, unes prioritats. Jo, els pressupostos del Junqueras, d'Esquerra Radical, independentista i tal, no deixen de tenir una dosi molt alta de realisme. De realisme en els números, en els condicionants que té de l'Estat, i tal. I per tant, i els altres diuen això ens importa un bledo, al revés, vull dir, com més rupturista, si això doncs tu has de mantenir els nivells de dèficit i has d'aguantar doncs les dependències que tens del FLA i tot això, doncs no ens en sortirem.
Però per què han votat els de l'Ajuntament de Barcelona a favor?
Els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona de la Colau.
A veure, és la incongruència total.
Per part de la CUP. Ara els va fer suar molt i va
però en aquest molt, cas, o sigui, una persona... el que vol dir la Maria, m'imagino, és que una negociació similar a Barcelona sí, perquè governa potser qui governa, i això ja és la meva opinió.
Jo penso que no és comparable, és dir, això són els pressupostos de país.
Però els pressupostos ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona són molt importants.
I els ajuntaments que hi ha a la CUP en molts altres petits municipis s'han fet sense cap problema. És dir, però aquí estem parlant dels pressupostos que marquen la línia estratègica independentista o no, o rupturista.
El Josep Maria és que allà el que es volia era una bufetada a l'Estat, una beligerància a Barcelona, aquesta beligerància.
I per tant, doncs, aquí s'ha volgut ensenyar això. I amb prudència, per dir-ho d'alguna manera, són uns pressupostos progressistes i tal, però en el fons mantenen el marc, entre cometes, constitucional que és la manera de treballar i de jugar i de poder avançar, i la CUP ha dit no, amb això no. Bueno, doncs aquí està. Jo no sé si la proposta que pugui fer a Puigdemont al setembre els hi canviarà i farà una professió de fe més rupturista o menys, però aquí sense canvis, jo penso, sense passar per les eleccions, no resoldrem el problema.
El que passa, Josep Maria, que el dia que la CUP, en vez de tenir 10 parlamentaris, en tingui 70, segurament podrà fer els pressupostos que vulgui fer.
I quan en tingui només 5?
No, el que li passa a la CUP és que ara mateix té la clau per poder dir que no. Això, o sigui, si no m'agrada això, doncs dic que no, i punto. I com que té aquest poder de fer, perquè si no suma a la majoria absoluta, ho aprofita. Però sense tenir la majoria de 70, moltes vegades el que no pot és... sí, però una cosa no treu l'altra, perquè el resultat és el que és. Però sense poder fer els pressupostos que la CUP voldria, perquè està clar que aquests no són els que la CUP voldria, el que sí que pot és frenar el dels altres perquè no els hi agrada. I per tant, escolta, això és la democràcia. Tenen els diputats que tenen i sí, amb aquests 10 tenen el poder de fer això.
Sí. Amb aquest veto als pressupostos, el president de la Generalitat plantejava aquesta moció de confiança, qüestió de confiança, que d'alguna manera o pot, bé, encaminar de nou el pacte amb la CUP, una vegada superada la qüestió de confiança, o eleccions. La qüestió de confiança abans, suposa...
Abans d'eleccions, ja, és a dir, si perd la moció de confiança, han de passar 2 mesos perquè hi ha d'haver la presentació d'un candidat alternatiu.
Sí. I després eleccions.
Sí, per tant, anem a eleccions superar la moció
al gener de l'any que ve.
Per Junts pel Sí, superar la moció significa que tota l'oposició s'absté o torna a aconseguir almenys el suport de la CUP. Si no quadren alguna d'aquestes opcions, el que dèiem i el que estem parlant tots és que encara que hagin fet ara el Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, doncs hagi tancat una mica el debat amb aquesta proposta, no?, que ell ha proposat doncs aquesta moció de confiança, tot... almenys la majoria d'opcions semblen indicar que podria haver-hi un trencament, i això un nou escenari, que serien les eleccions o un nou candidat per Junts pel Sí. I és el que dèiem, amb la situació que tenim a l'actual, l'electorat, jo no sé com respondrà aquestes giragonses que a les quals estem assistint.
I jo el que veig és que constantment esteu dient, a veure si llavors amb quan hi hagi la moció de confiança amb la CUP podem... Escolta, potser no és amb la CUP, perquè d'aquí al setembre, insisteixo, jo crec que ha d'haver una
evolució. Però aleshores ha d'haver un trencament, segur, Pasqual.
Qui ha d'evolucionar?
Pasqual, no li donaran aire als actuals grups parlamentaris.
Catalunya sí que es pot, no es posa.
Mira, depèn dels resultats d'Espanya.
I tu veus Podemos tenir majoria absoluta a Espanya?
No, bé.
Però llavors ja està. Llavors el referèndum no passarà. Referèndum acordat no passarà.
Que
espero que Podemos no tregui majoria absoluta.
A veure, vosaltres el que esteu dient,
imagino
que
jo entenc,
pel que dieu de que aviam si amb la CUP, quan hi hagi la moció de confiança, etc., és que la CUP evolucioni de tal manera, o s'hagi trencat, o faci el que sigui, per donar el sí a Junts pel Sí.
Però és que...
Ara, jo, això, pot ser que sigui així. També pot ser que Junts pel Sí evolucioni de tal manera que pugui trobar uns altres aliats.
A veure, amb la poca experiència que tenim de com funciona la CUP, ja us dic el que passarà. La CUP sotmetrà la moció de confiança a una assemblea i votaran el que digui l'assemblea. És que,
vull dir,
1515-1515.
Vés a saber, però és que lamentablement per alguns, o beneficiosament per qui sigui, però és que la decisió es prendrà així, eh? Llavors...
Hi ha hagut un tuit d'una de les diputades de la CUP, la Boia, que diu, jo estic amb el Puigdemont avui, demà i d'aquí 4 mesos.
Sí, clar, bueno, i a Salelles, i al Baños...
Sí, sí, què vol dir això? Que
no, el Baños haver... no diu el mateix, eh?
Bueno. Que hi pot haver una divisió, hi pot haver...
Però és que ja hi és la divisió, si ho veiem que empaten les assemblees,
sí,
però...
vull dir, com a grup.
Bueno, tu com a diputada, perquè tens aquest poder, perquè se suposa que estàs al Parlament, tu pots votar el que vulguis. Diguem, fins i tot al marge del que t'ha dit el teu partit. Exacte. Mare de Déu, hem vist altres casos molt pitjors i molt flagrants. Ara bé, què passa a la moció de confiança? El que us estic dient, la CUP sotmetrà això a la seva assemblea i votaran els diputats el que digui la seva assemblea. I ara, per tant, estem en el mateix paradigma que dèiem abans. El govern depèn del que es decideixi en aquest cas en una assemblea aliena a ells completament. I és el que ha dit la democràcia i per tant s'ho han de menjar. I el problema que té Junts pel Sí és que no té prou majoria, no té majoria absoluta per funcionar sola com a govern i per tant depèn d'un partit que funciona de la manera que funciona i que en aquest cas per ells és totalment imprevisible.
Que no és ben bé un partit, que són...
Bueno, és una candidatura, però efectes parlamentaris és un partit, sí, però, amb un grup propi funciona, que és capaç de condicionar el govern sencer perquè són els escons que els hi falta. Per tant, la moció de confiança anirà així, segons el que digui l'assemblea de CUP.
Tu fixeu-vos, els interlocutors d'una negociació, quan són les mateixes persones que van negociant i tal, acaben doncs, creant unes relacions i unes complicitats i unes amistats doncs, que ajuden a treure arestes i tal.
O no.
Quan, sí, però quan no depenen els tres que estan negociant en el despatx, no depenen del seu vot, sinó que depenen de l'exterior i de l'assemblea, això és imprevisible.
Clar.
És dir, i aquest és una mica la línia.
Però això és que és el que hi ha.
Jo he estat amb els convenis d'empreses i d'allò, i amb la representació sindical, i amb la representació sindical, doncs...
Prens cafè...
Arribes, evidentment. No, al final som tots amics, això és evident. Però vull dir, al final diuen, bueno, doncs va, hem arribat a un cert tal. Però cal que m'ho refrendi. Sí. Sí, els treballadors.
Correcte.
Cal que m'ho refrendin. És clar, evidentment, si els treballadors no li refrenden, aquell sindicat ja està cremat, o el sindicalista ja pot marxar. I ell confia amb els seus dots de convicció, d'oratòria, o del que vulguis, per dir, hem arribat aquí perquè no m'ha quedat més remei, no sé què. Aquí el que representa és que si en una assemblea perd la proposta que fa el senyor de la CUP, que m'imagino que deu ser diferent de si el fa l'Anna Gabriel o si el fa no sé qui, és que el senyor aquell ha de plegar si a l'assemblea no li dona... Tu dius, això és un moment...
Però jo crec que no vinculen a un personalisme concret, quan, a menys amb les votacions importants que hem vist, ells no atribueixen a defensar una proposta a través d'una persona en concret.
No, és que sigui el diputat o la diputada que sigui d'allò que els hi expliqui a l'assemblea, si no l'assemblea què va...
Però crec que la CUP, no, o millor dit les CUP, perquè entenem com un partit que plega moltes corrents i...
Però s'informa pels diaris o per on s'informa? Algú s'ha d'informar i m'imagino que...
Sí, però jo entenc que la fórmula que deuen buscar deu ser al màxim escèptica, o almenys ho hem vist amb les grans votacions, precisament per portar a l'extrem aquesta falta de condicionament en les votacions on hem vist uns empats a les votacions.
Més que sospitosos.
Bueno, això, en principi...
Són empats.
L'esprit sant.
No, és que vull dir que...
Però l'empat és probable, per tant, hi ha una possibilitat que...
Sí, ara ja m'ho crec, després de l'últim quasi empat 36-39 i tres abstencions...
L'empat, tots els que hem viscut assemblees, i repeteixo, la meva sector universitari, a veure, una assemblea, tu saps perfectament el que sortirà i com sortirà pels dots del que explica les coses.
I el pots dir clar.
Doncs ho hem de deixar aquí, bueno, el tema és interessant. Dir-vos que a partir de la setmana que ve ja entrem en campanya electoral, la tertúlia tindrà lloc a 9:45 perquè abans tindrem entrevistes electorals.
Que ve pels blocs electorals que no permeten el periodisme lliure, vols dir?
No,
perdoneu la reivindicació,
però que podeu venir, a partir de 2:15 farem una tertúlia una mica més curta. Joan Ramon Armades, Maria Sans, Josep Maria Balcells i Pasqual Lussó, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dijous.
Gràcies.
A vosaltres.
Els deixem ara amb el programa Sant Cugat a fons. Tornem demà puntualment 9:45 del matí. Siguin feliços.
El gall del monestir.